les plantes medicinals i la seva persecució legal i l'alimentació centren les jornades de sensibilització que celebren entre Sant Cugat i Sant Quirze. Per parlar-ne sobre aquest tema ens acompanya el conferenciant d'avui i agricultor ecològic de Balaguer, membre de Slow Food i també fundador de l'associació Dolça Revolució de les Plantes Medicinals, Josep Pàmies. Bona tarda.
Bona tarda.
Moltes plantes medicinals estan perseguides per la llei. Dit així, sembla una mica contradictori. Per què passa això?
Bueno, nosaltres creiem que passa pues, perquè realment això podia danyar molt els interessos que hi ha de farmacèutics, i si la gent coneixegués d'aquestes plantes i les utilitzés, realment en molts productes medicinals que avui en dia es recepten pels metges no caldrien, no? Clar, i sense efectes secundaris. Un efecte secundari d'una pastilla te portarà una altra pastilla i una altra, però això... acabar una persona gran amb 20 o 30 pastilles, això és una bogeria i s'ha d'acabar. I és d'aquí que haguem iniciat aquesta dolça revolució per plantar cara i dir, donarem a conèixer plantes medicinals legals i les prohibides, perquè les prohibides normalment solen ser les més efectives encara, no? Perquè són les que poden fer més dany a la indústria farmacèutica.
Tota la culpa és de les farmacèutiques?
No, la culpa és de nosaltres, que creiem en aquest model. Quan tenim uns estalvis, anem al banc i diem, pues, volem el màxim interès, i oh, pues, ho hem d'invertir en baies, ho hem d'invertir en nuclears, ho hem d'invertir en abonos químics, ho hem d'invertir en llavors transgèniques. M'importa un rabano, no? Jo mateix, anys enrere, ni m'ho plantejava, això. Simplement tenim uns estalvis, pues, a veure si em donem el màxim. Clar, si som conscients com a societat, això s'acabarà. Si som conscients de que no cal consumir tant medicaments, sinó que moltes vegades hem de pensar en l'alimentació per no estar malalts, això s'acabarà. Les farmacèutiques pues, han sigut un monstre que hem ajudat a crear nosaltres tots plegats.
Creu que si es fomentessin i es legalitzessin les plantes se podria acabar amb la farmacèutica química?
Potser no, perquè moltes indústries farmacèutiques d'avui ja s'estan reconvertint cap a preparats de plantes, cap a homeopatia, cap a flors de Bach, és a dir, que hi ha una evolució cap aquí. Passa que és lenta, tots els canvis són lents. Això ja no hi ha volta enrere, realment és així. La indústria farmacèutica no trau cap medicament nou, ja no hi ha res que curi avui en dia, només cronifiquen les malalties. Tant això ha arribat al final d'un cicle, ha sigut un fracàs total aquesta indústria farmacèutica i se n'ha de repensar una altra i hem de tornar a començar des de baix. I les plantes són una bona solució per aquests moments de crisi que tots patirem, i estem patint avui en dia, de llargues llistes d'espera, de malalties cròniques, de grans pandèmies, de càncer, de fibromialgia, de diabetes. Això és impensable en una societat tan avançada com creiem que estem nosaltres, no? Per tant, s'ha de repensar l'alimentació i s'ha de repensar la nova farmàcia que ha de vindre, que ha de ser un conjunt de totes les teràpies i de tots els coneixements, no solament la part farmacèutica química, sinó tota, com està passant a Suïssa, o està passant ja en bona part a Alemanya, o a Nicaragua, que és un país més pobre d'Amèrica, poden tindre totes les teràpies naturals en un país tan pobre, doncs us hi poden tindre, també us hi poden tindre nosaltres, no? Això vol dir que baixarien els costos d'assistència sanitària d'una forma dramàtica, perquè hi hauria més qualitat de vida, els metges podrien dedicar més temps a cada pacient, així com ara ja són números només davant d'una pantalla, perquè no hi ha més temps. És a dir, que cal repensar la sanitat, rebaixar aquests costos, evitar malalties, curar-les i no cronificar-les, baixar pressupost i augmentar qualitat de vida.
Vostè també està lluitant per una planta que és la estèvia, que pels oients que no ho sàpiguen té propietats molt positives per a la gent que pateix diabetis. Ara s'està comercialitzant en forma d'edulcorant, però no en planta. Per què passa això?
Passa pel mateix, és a dir, l'edulcorant d'aquesta planta és extraordinari, és un producte que no es cancerigen com ho és l'espartam i la sacarina, i ho poden prendre els diabètics, però no té propietats medicinals. El que han autoritzat les autoritats europees saben molt bé el que fan. Autoritzen només el refinat perquè això no té cap propietat medicinal. És a dir, els grans lobbies de pressió a Brussel·les i a Espanya i a Catalunya fan que aquestes coses puguin passar, no? És impossible que es pugui fer un edulcorant d'una planta com l'estèvia i en canvi la planta en si sigui il·legal de vendre-la, no? En fulla seca o en fulla tendra, això és una bogeria que només és concebida perquè tenim una política corrupta al servei d'aquests monopolis i no al servei de la societat.
Vostè conrea aquesta planta, com ho fa si és il·legal?
No és il·legal conrear-la, és il·legal vendre-la a fulla tendra en un restaurant o fulla seca en un herbolari. Això és il·legal. Per tant, tu la pots conrear. Per tant, diem, prohibida, més morbo. La marihuana també està prohibida i tothom cultiva una planta de marihuana, no? I en canvi té uns efectes secundaris si no s'utilitza bé. Per tant, l'estèvia, com que no és il·legal, la podem cultivar nosaltres a casa nostra perfectament i solucionar diabetes, colesterol, triglicèrids, ansietat, hipertensió. És tan meravellosa que sembla impossible, no? Però la gent que tingui problemes i que estigui fart de tanta pastilla, només cal que ho provi. Que provi de prendre estèvia amb fulla tendra, de les seves mates que es cultivarà, o bé amb molts herbolaris que comencen a fer desobediència i també la venen. La Dolça Revolució, ja fa temps que fem desobediència, i la venem i l'enviem a casa, la fulla d'estèvia, encara que sigui il·legal. Però clar, hauria de ser massiu això, perquè avui en dia no ho és de massiu encara.
Hem començat parlant de les plantes medicinals i en un cas concret, l'estèvia. Ara parlem també d'un altre tema que també s'entra a la seva lluita, que són els transgènics. Creu que han augmentat a les prestatgeries dels nostres supermercats?
Augmenten i d'una forma descarada sense etiquetar-los. Això és el més greu, perquè clar, el blat de moro, el panís, segons que cadascú ho diu d'una manera, la soja, això a molts aliments d'aquests processats que hi ha a les estanteries dels supermercats, quasi són a tots. Per tant, comprar en un supermercat avui en dia ja és un perill. Cal anar a comprar el menjar fresc als mercats, a les peixateries, a les carnisseries, a on realment no comprem productes acabats, a on el blat de moro i la soja transgènica hi són a quasi tots, no? Per tant, cal prendre consciència d'això. Si no volem menjar transgènic, només no cal comprar, com no comprar en els supermercats i comprar en producte fresc, que donarem vida a petits botiguers, a petits carnissers, a petits verdulaires, als propis pagesos que venen directament. Això és el que hem de fer, donar vida al país, a les petites instal·lacions, als petits comerços, als petits productors.
Els efectes dels transgènics són negatius i fins i tot encara no se saben tots els efectes que poden tenir. I grans marques com ara Kellogg's, Danone o Nestlé empren aquests transgènics. Creu que la gent ho sap i que està prou conscienciada d'això?
No ho saben, però com que no són coses que matin a curt plaç, sinó que a poc te van enverenant, com ha estat passant amb els productes químics que han ruixat les plantes fins fa poc, molta gent, doncs amb els transgènics passa el mateix. Clar, a curt plaç no es veuen els efectes, però a llarg plaç sí. Clar, si una rata amb 3 anys, que per una rata és un període molt llarg de la seva vida, ja si et troben doncs, que els seus fetges i els seus renyons es desfan o que agafen tumors, doncs haurem d'esperar 20 o 30 anys, que és una vida més llarga com un humà, per a veure què passa això. Això és una bogeria, perquè clar, quan autoritzen un transgènic només fan proves en 3 mesos d'alimentar una rata, però quan els experiments que hi ha hagut per iniciatives privades aquí a Europa, que és el que ha fet que s'hagin prohibit els transgènics a tota Europa, quan fan a llarg plaç aquestes rates es crien amb aquests transgènics, aquestes rates emmalalteixen. Per tant, si traslladem 3 anys d'una rata als 30 anys amb un ser humà, doncs d'aquí uns anys ja estem veient algunes, comença a haver ara algunes al·lèrgies adjudicades als transgènics, d'aquí uns anys segurament que tindrem encara més problemes d'aquestes malalties greus, no?
I ja per acabar, el tema de la seva conferència són consells en l'alimentació. Quin és el consell més important que ens dona i també què podem fer en un món on cada vegada més augmenten els transgènics?
No comprar aliment tan processat i tan embolcallat en tot el que hi ha a les estanteries dels supermercats. Hem de tornar al menjar més fresc. Si pot ser, molt hem de fer nosaltres, amb hortets, amb balcons, fer el que puguem de lo nostre, no? Hi ha molts llocs aquí a Sant Cugat que sé que comencen a fer horts urbans, els col·legis, hi ha molts que en tenen. Tornem a això, o bé conèixer pagesos de l'entorn, el Vallès, el poc que queda del Vallès, aprofitar-lo, no? El Llobregat de cultiu que tenim aquí de proximitat. Menjar més fresc i menys transformat. I després, doncs, bueno, no abusar dels aliments, que siguin de quantitat i no menjar massa, perquè estem en una societat de l'obesitat. L'obesitat, bé, en part perquè els aliments són de molt mala qualitat, també per l'excés de menjar que fem. Hi ha un experiment amb rates d'un científic de la Universitat Complutense, Tres Guerres, que alimentant rates amb el menjar que volen, d'altres amb glutamat monosòdic, que és un additiu que fa que t'enganxis el menjar, doncs, que hi ha molts productes basura que per canalleta, de ganxitos i patates que em porten, de rates que si els havia donat el mateix menjar que menjava un grup en glutamat, ni menjaven un 30 o 40% més i la seva vida era molt curta, diabetes i obesitat. Però les rates, que un altre grup de rates que els hi van retallar un 30% el menjar, patien gana, aquestes van viure un 40% més. Tant la nostra vida, també, i la qualitat de vida comporta de no menjar massa, menjar poc i bo. Això és que és molt més car lo bo, mengem ni menys, que llavors allargarem la vida i tindrem més qualitat de vida. I si encara tenim alguna malaltia, algunes de les plantes meravelloses que surten a la gespa nostra de cada dia, com poden ser el dent de lleó, poden ser el plantatge, que són extraordinàries plantes per a infermitats greus i lleus.
Doncs amb aquest acostament a les plantes medicinals i els seus consells sobre l'alimentació, moltíssimes gràcies per atendre en Josep Pàmies.
Gràcies a vosaltres per dedicar aquest temps amb aquests temes que són de gran interès, suposem, per a la societat.